I un dimarts més us portem pilots de casa, per molt que no tinguin nacionalitat andorrana, molts d'ells és com si fossin del país. Avui us portem un expilot de MotoGP, provador, comentarista, pastisser i inclús pianista. Pol Espargaró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem? Primer de tot, benvingut al programa.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me. Deies això que no són del país, però bueno, jo ja fa 11, quasi 12 anys que estic aquí i ja m'hi sento quasi bé, eh?
Per això mateix. La nacionalitat de moment no toca, però no. Com si ho féssim, eh?
Exacte, sí, sí.
Doncs ara ho deia, expilot de MotoGP, provador a dia d'avui, comentarista amb DAZN, que és al final l'empresa que porta tot el Mundial de MotoGP, pastisser, perquè també ha sortit en un programa de televisió, que ara ens explicaràs com ha anat, sí. I pianista, que és una d'aquestes passions que tens a banda del món del motor, no?
Sí, estic ara pluriempleat a tope. Estic intentant fer tantes coses com em sigui possible per no avorrir-me a casa. Quan ja comences a baixar revolucions, sobretot he estat com... doncs mira, tinc 33, cada vegada que ho dic se'm fa molt llarg, però tinc 33 anys i vaig començar amb 15, o sigui, fa moltíssims anys que he estat en el Mundial totes les etapes, no? Totes les categories i és molt intens, viatges molt jet lag, viatjar fora de casa, estar dormint a hotels, llavors quan pares és com, ostres, tens una mica de vèrtic i dius, ostres, ara què faig amb la meva vida, però... m'intento fer qualsevol cosa que em distregui, que em mantingui ocupat i que em senti productiu. És molt important per mi que el que faci m'agradi, però a més tingui una utilitat. I bé, com has dit, moltes coses. I bé, disfrutant de cada dia.
No, segur que no et canses, eh?
No em canso, ni m'avorreixo. No.
Anem a parlar de l'inici, d'on va començar tot plegat. Ara ho deies, eh? 15 anys competint a la màxima competició com és el Mundial de MotoGP, en diferents categories, però tot això, com a tots els pilots que formeu part d'aquest món, comença molt abans, no? Comença doncs, amb 3-4 anys. La gent, almenys, que ha anat passant per aquest programa, ens ha dit això, no? Des dels 3 anys ja teníem una moto, ja teníem un quad.
Sí, sí, has de començar molt d'hora. I a més, en aquells temps, quan jo vaig començar fa tantíssims anys, fa 30 anys, l'esport, el motociclisme en general, o l'esport d'elit en general, no era tan professional com ara. I jo ara estic acostumat a anar a entrenar kartings i veure doncs les següents generacions que pugen per competir i és tot molt més elitista. És els pilots o els nens ja són pilots, ja no són nens, amb 5-6 anys ja porten motos que estan molt ben preparades, molt posades a punt, amb mecànics. Jo me'n recordo quan vam començar amb el meu germà, érem dos nens de 5 anys, això, 3, 5 anys, 4, i les motos eren motos fetes per casa, que les feia el meu pare, que és mecànic de cotxes, però ens les feia en el garatge a casa. Llavors ara jo crec que, almenys el que veig és que és un esport, tot l'esport en general, no? Però tot és molt més elitista.
Uh-huh. De cara també a aquests inicis, dèiem 3-4 anyets, que és quan comença Pol Espargaró amb les motos, però clar, més endavant comences a competir i tot això s'ha de compaginar amb els estudis.
És realment complicat, és molt complicat perquè... No només és complicat perquè passes temps fora de casa, no? I tot el temps que estàs entrenant o estàs viatjant és temps que no estàs dedicant a l'escola, però més que això és l'atenció d'un nen, no? L'atenció que tu li dones a l'escola quan ets un nen, doncs ja és difícil focalitzar en els estudis perquè hi ha altres coses que et criden molt més l'atenció, o sigui l'esport o sigui qualsevol cosa, qualsevol afició que tingui un nen és sempre més important que el col·legi, almenys dintre del seu cap, no?
I tant.
Però en el meu cas, a més, com a el que feia jo... ja quan d'etapa més adolescent es televisava i ja començaves a ser conegut, comences a guanyar diners, et mous per tot el món, et mous amb gent molt més adulta, molt més gran que tu, doncs és com, això no és tan important, no? I ho deixes una mica de banda. I jo vaig tenir la gran sort que vaig tenir un patrocinador, que era el RAC, que és l'Automòbil Club de Catalunya, que era molt important. O sigui, nosaltres per tancar el patrocini ens demanaven les notes al col·legi i posaven era el focus molt en el col·legi, llavors per mi era una obligació de dir, ostres, si jo vull compaginar, si vull córrer amb moto, necessito passar per aquí, no? Que no hauria de ser així, no? El primer hauria de ser el col·legi i després tot el més. Però quan et vas donant compte que comença a ser un ofici, doncs deixes tot el més de banda.
Mm. De fet, és molt important que patrocinadors, com és el cas de RAC, que són empreses supergrans,
sí,
vulguin donar aquest pas important de dir, no, però és que si tu vols fer alguna cosa amb nosaltres o que nosaltres t'ajudem amb el que sí necessitis, primer és el primer.
Sí, jo li dec la meva carrera esportiva en el RAC, no només jo, sinó també el Marc, el Maverick, el meu germà l'Aleix, som molts els que hem estat en el, competint per el RAC, i en aquella etapa, la més primera, el RAC el que tenia clar és que no volia patrocinar un atleta o un esportista que ja estigués a lo més alt, no? Volia crear una cuna d'esportistes, sobretot en el món de l'automoció i del motociclisme, que comencessin des de la base, però clar, això és molt complicat de compaginar, no? Perquè són atletes que són molt joves, que el risc és molt elevat, i per una empresa com el RAC és complicat, no? de manejar. Llavors, ells posaven molt el focus en el col·legi perquè els nens que tinguin, almenys que estiguessin patrocinats per al RAC, doncs tinguessin una formació, es poguessin expressar bé, poguessin, doncs tinguessin una base com un qualsevol altre nen, però a més que poguessin competir en l'èlit del motociclisme.
Mm-hmm. De cara també a la gent que ens escolti, fem una mica de repàs de com va anar tot plegat, perquè ho dèiem, va ser pilot de RAC, però vam competir en diferents àmbits, vull dir, no tot se centra en el món de la competició d'elit, com és el cas de MotoGP, 125, Moto2 i MotoGP, però abans d'això també hi va haver competicions.
Sí, exacte. No pots començar directament a l'elit. De fet, el meu pare, jo me'n recordo una entrevista, no?, que ens van fer quan érem molt, molt petits, que estàvem en un circuit de terra, i li preguntaven al meu pare, i què tens pensat pels teus fills? I el meu pare deia, doncs no ho sé, doncs el motocross o la velocitat, però sobretot que es diverteixin molt, s'ho passin bé, que al final això és una afició de fi de setmana per nosaltres, i realment era allò, no? No teníem un objectiu posat de dir, doncs mira, ens agrada molt el MotoGP, o en aquell moment 500, que era quan l'Alzamora, Cribiller, Doohan, etcètera, no era allò, no volíem arribar allà, o sigui, clar que volíem, però
l'objectiu principal no era aquest.
Exacte, era més una afició, no?, de fi de setmana. Com qui se'n va, doncs, a fer càmping per la muntanya, doncs nosaltres ens anàvem a circuits a donar voltes.
Està molt bé. O sigui, és una manera diferent de passar els caps de setmana, no?
No, total. És el que unia la família. Jo crec que cada família, ara que jo estic creant una i tinc dos peques, noto que sempre hi ha algú que t'uneix, no? Que els agrada molt fer a elles, que tu també t'agrada i que uneix a la família. Doncs en aquest cas, per nosaltres eren les motos.
A dia d'avui, Pol, et vas retirar, no sé si retirada o pas al costat per un temps. Ja m'ho diràs després, eh? Però vas decidir-ho a finals del 2023, sí, quan vas acabar la temporada. Va ser molt difícil, no?, prendre aquesta decisió, i més amb l'edat que tens. Vull dir, no han passat tants anys dins el món de l'elit com perquè decideixis d'un moment per l'altre, no?, després de tot el que havia passat, de dir, no, fins aquí, perquè a part a casa m'esperen, tinc dos peques, que és el que deies, que les porto al bàsquet, ens anem a fer esquí, el que sigui, però suposo que aquí vas donar més prioritat a lo que era la família i l'estabilitat i la poca preocupació de cara a aquestes competicions, no? Perquè al final, jo sempre ho dic, els motoristes us jugueu la vida cada cap de setmana.
Totalment.
Llavors, vull saber també aquest punt del moment que decideixes dir punt final o punt i a part amb aquesta carrera.
Doncs sempre és complicat, és molt complicat i vist des de dintre, des de la perspectiva del pilot o de l'atleta, no hi ha mai un bon moment. És com aquells que volen tenir fills i dius, estic esperant el moment, no hi haurà mai cap bon moment per tenir
peques,
arribarà i s'acabó. I bueno, esquivaràs els problemes de la millor manera que puguis. Però no hi ha mai un moment per retirar-te, o almenys l'atleta no ho veu. Perquè al final tu crees unes rutines al llarg de la teva vida. Com hem dit, jo vaig començar a anar amb moto als 3 anys, sí que més amb l'elit al voltant de l'adolescència, 14, 13, 12, 11 anys, vaig començar més amb l'elit. I des de llavors, fins als 32 anys, que és quan em vaig més o menys retirar, fas el mateix, et despertes cada dia, tens els mateixos objectius, entrenes, dieta, gimnàs, etcètera. Competeixes, tens els mateixos rivals o van canviant, però vull dir, crees unes rutines al voltant del teu esport que es fan superbàsiques a la teva vida i moldegen la teva vida. I allò és el que fas tots els dies. Llavors, quan tu en aquell moment dius, doncs fins aquí, tots aquests hàbits, aquestes rutines s'acaben, no? I dius, ostres, i ara què? I realment fa molta por, perquè portes durant tants anys fent el mateix, que va canviant una miqueta, però la base és la mateixa, i això és el que fa realment por. Per això l'atleta jo crec que mai és conscient de quan és el moment de retirar-se, perquè fa molta por i el teu subconscient et diu, no, encara no, un any més, un any més. Però jo vaig tenir un accident molt greu I jo, inclús amb aquell accident, no ho veia, però la gent que estava al voltant meu, sobretot els meus jefes d'aquell moment, van veure que era el moment de fer un pas al costat, no enrere, al costat, ajudar la fàbrica d'una altra manera, pilotar proves i estar involucrat a la fàbrica i fer algunes curses. I realment jo no veia que era el moment, perquè mai ho veus, però ho agraeixo moltíssim ara. Sí.
De fet, fent de provador, potser és una feina que no t'esperaves haver-la de fer mai.
No, és cert que m'agradava. Quan jo anava en els tests, a més amb KTM, la fàbrica que estic treballant, vaig començar amb ella molt, des de molt l'inici. No? La moto era una moto molt bàsica, molt, molt dolenta, per dir-ho d'alguna manera així més bàsica. I em vaig encarregar de fer tot el desenvolupament de la moto des de la base. Llavors, estàvem els últims de la parrilla, me'n recordo, Qatar, i vam acabar 5ens empatats a punts amb el quart en el Mundial, no? I des de l'últim de la parrilla, un segon i mig del penúltim, arribar a 5ens, quarts del Mundial, et dona a veure que, ostres, tens una habilitat en posar una la moto a punt, en desenvolupar la moto, les peces, en tenir una bona comunicació amb tota la fàbrica, enginyers, mecànics, per fer la moto millor, que en aquell moment no t'ho pares a pensar, però després quan fas aquesta lectura una mica més madura, ja quan ets més gran, dius, ostres, doncs puc seguir fent això, que se'm dona bé i a més m'agrada, no? Soc el primer en provar tota la nova tecnologia que arribarà a MotoGP i probablement en el futur en el carrer.
Una de les preguntes dels nostres oients va relacionada amb el tema de KTM, però com que les deixem sempre pel final, et deixaré amb el cuquet a veure què és el que et vol preguntar la gent. Però centrem-nos també en aquesta evolució, diferents categories, ho dèiem, en el món de l'elite. Comencem amb 125, després passem a Moto2 i després hi ha MotoGP, que és l'escolofó final, no? de sí. Qualsevol persona que es dediqui a aquest món. Quin és el canvi més bèstia que tu has notat des de que vas iniciar-te al Mundial amb 125 a ara, quan ja posem el punt final o aquest punt ja para la carrera a MotoGP?
Doncs mira, potser el primer problema o el moment més difícil que jo em vaig enfrontar va ser quan vaig pujar a Moto2, perquè sí que és cert que ara els pilots passen de Moto3, que són motos 4 temps, a Moto2, que ja les Moto3 ja són més pesades i passen a Moto2, que també és una moto pesada, però la manera de pilotar és molt similar. Però molts de la meva generació, o la majoria, vam començar amb 125, que eren motos de dos temps, molt lleugeres, amb un reprise, quan agafes el gas té una resposta molt agressiva, i llavors nosaltres vam passar a Moto2, que era en aquell moment una categoria molt nova, no? Em sembla que jo vaig pujar, feia 2 anys que estava a la categoria de Moto2, i encara era molt, molt prematura, era molt nova. Llavors, el canvi va ser molt gran, molt gran. Va ser passar d'una moto molt lleugera a una moto molt pesada, una moto 2 temps, amb una moto 4 temps, amb tota la potència que això comporta, les inèrcies de frenada, tot. I va ser un any realment complicat. A més, vaig pujar amb una moto que estava en evolució, que era, es deia en aquell moment Speed Up, i la marca que liderava en aquell moment era la Calex, i realment se'm va fer molt, molt, molt complicat. Però jo crec que tots els moments durs són els que moldegen el teu caràcter i et fan més fort o més dèbil, i en aquell moment doncs allò em va endurir moltíssim.
De cara també a la gent que us trobeu al paddock, al final sempre es diu, no?, la família MotoGP, perquè passeu moltíssimes hores junts, passant amunt i avall a tots els caminets del paddock, però amb què et quedaries tu d'aquests anys en aquesta competició? Dèiem, quasi més de 15 anys al món de MotoGP, i amb què et quedes?
Ho deies, no? És com una família, jo faig sempre la comparativa de que és com un circ, no? El circ són molta gent, com aquí tenim el Circ de Soleil moltes vegades, i és un circ, però és un circ molt gran, amb molta gent, amb molts actors, i cada actor té el seu paper, i per mi ha sigut el que... O sigui, et podria dir, evidentment, el campionat del món, no? Quan vaig ser campió del món, que són moments puntuals, però realment ara, amb una vista així més perifèrica de tota la meva carrera esportiva, el que més m'ha marcat és el conèixer cultures diferents, no? Compartir, treballar en moments que tu passes molt bé, però en moments durs, no? Que és quan realment se senten les cultures més marcades de francesos, italians, japonesos, austríacs, alemans... I he tingut el plaer de poder treballar amb moltíssimes cultures molt diferents. La que m'ha marcat més, segur, és... O la que veig més... més diferencial de totes les cultures, jo crec que és la japonesa.
I treballar... Uns quadriculats, no? Són?
Són molt diferents als europeus, molt. Jo crec que és la cultura més allunyada dels europeus. Són molt estrictes, molt educats, potser massa en uns moments, i això et treu de les teves caselles, però és molt guai treballar amb ells perquè et dones compte de la manera, de lo respectuosos que són i de la manera respectuosa que es pot treballar, no? Hi ha moltes vegades que tens un jefe que és doncs molt dur amb tu i et parla malament i t'escridassa, i al final el respectes per això, perquè per la por. Però llavors tens altres jefes que els respectes per la manera de respecte que tenen de tractar-te, de les bones maneres de fer. I els japonesos jo crec que són una manera així, els respectes perquè et tracten bé, et tracten amb respecte, llavors tu et veus obligat a tractar-los de la mateixa manera. Per exemple, els austríacs són molt més durs, que són amb els que estic treballant ara, són durs, directes, no tenen pèls a la llengua, no, si t'han de dir qualsevol cosa van directe al cor perquè arribi més ràpid.
Perquè no? Es marqui, no?
Exacte. I són moltes maneres de treballar, i jo crec que la que m'ha marcat més potser ha sigut la japonesa, però en general, no? Totes línies, les cultures diferents, això és el que m'ha nutrit més.
De cara també a aquestes marcades, el que sempre demanem en aquest programa, en aquesta secció, amb gent que us heu dedicat tant de temps en aquest món de la competició, millor record i pitjor experiència que tinguis de tots aquests anys en el món de la competició. Poden ser coses que t'hagin passat en 4 anys, però sí. Sempre demanem aquests dos pols, no? El sí. Pol Nord amb aquesta millor experiència i la pitjor que recordis. Aquí us deixem triar vosaltres escolliu amb quina vols començar, la millor o la pitjor.
A veure, és difícil escollir, la pitjor la tinc clara. La millor és difícil, perquè, ostres, sempre hi ha passos que... Bueno, els humans estem acostumats a mai estar satisfets amb res, no? I sempre, doncs, quan tens el premi de l'objectiu principal, llavors te'n busques un altre i aquell ja deixa de ser tan important, no? Però el primer podi, la primera victòria... El primer podi va ser molt especial del Mundial, perquè me'n recordo aquella carrera, no? Aquella cursa a Portimão, a Portugal, que... Ai, a Portimão, a Estoril, a Portugal...
Que encara era Estoril, clar.
Sí, encara era Estoril. Que, bé, la primera vegada que un nen vaig lluitar amb homes, no? I allò va ser una experiència increïble per mi, i també el Campionat del Món, evidentment. La pitjor experiència jo crec que la vaig viure fa poc, amb l'accident que quasi m'hi quedo, justament a Portimão.
No vols que ho dius rient, saps?
Bé, perquè estic aquí per explicar-ho, no? I em sento molt afortunat, però va ser un accident molt dur, i potser el moment més dur no va ser el de l'accident en si, sinó petits moments amb la meva família, amb les meves peques, que no podia agafar-les, 4 setmanes sense poder menjar, sòlid... Ha sigut un accident molt traumàtic, i realment ha sigut el que ha troncat la meva carrera esportiva i el que ha fet que ara estigui aquí parlant amb tu i dient que estic amb la televisió, estic fent pastissos... Doncs allò va ser un punt d'inflexió.
Suposo que si fossis pilot encara haguessis vingut igual, no?
I tant que sí, home, faltaria més. I tant que
no,
sí.
Però sí que és veritat que és molt important, perquè el dia que va venir l'Àlex Rins, també ho vam comentar, no? Els pilots porteu un calendari molt marcat de quantes vegades us heu lesionat, quants ossos us heu trencat, i quan són nates tan importants com aquesta o com la que va tenir l'Àlex, que ell mateix ens l'explicava també, aquesta part mental també s'hauria de treballar. És a dir, a banda de tot el físio i tota la feinada que has fet per intentar doncs tornar a ser el Pol d'abans, de tornar a caminar tranquil, agafar les peques i fer vida normal, la part mental també es treballa.
Sí.
I crec que això tampoc se li dona molta importància en general. Vull dir, no es parla mai, o no acostumeu a parlar moltes vegades de estic anant al psicòleg perquè necessito que això vagi millorant. No sé si és el teu cas, també.
Sí, està molt estigmatitzat tot el tema de la preparació, la part més mental, de psicòleg esportius... En el món de l'esport cada vegada s'està obrint més el prisma, i que la gent cada vegada es tracta més, sigui per al nivell d'èlit, esports, o la vida rutinària normal de qualsevol persona. Jo crec que és molt important. L'Àlex ara està passant un moment complicat amb la cama, i és difícil, perquè el primer punt és superar aquest problema físic, i l'Àlex ho està patint molt, i em sento una mica identificat amb ell en el moment en el que està, però té un entorn molt maco que segurament l'ajudaran a sobrepassar aquest problema, i a més és un pilot amb molt talent. Llavors no em queda cap dubte de que tirarà endavant. A veure, és complicat, són moments difícils, és evident, però és que forma part del nostre esport, és algo que nosaltres integrem en el nostre esport d'una manera com normal, intentem normalitzar perquè hem passat per moments així moltes vegades, potser no tan greus, però és part del nostre esport caure'ns i això que sempre es diu, no? Caure'ns i aixecar-te, doncs és part del nostre esport, les recuperacions és part dels resultats i ho intentem acceptar de la millor manera possible, però és dur, sempre dur i més per nosaltres, més que per nosaltres és dur per la gent que ens envolta perquè l'esport d'èlit en general és molt egoista, molt, molt, molt egoista, ha de ser-ho perquè l'esport d'èlit necessites estar molt concentrat en tu, en que les coses et vagin bé per realment tenir un performance òptim, però qui ho pateix més és la gent que tens al voltant. I elles són els que fan possible que nosaltres podem competir d'aquesta manera.
De fet, jo encara recordo el dia que vas tenir el pinyó.
Sí.
Estàvem mirant a casa i vas sempre... o se'n surt perquè té un àngel al cel, o això acabarà com altres vegades ha passat al món del motor, que no volia sí. ningú, eh? I això sí. sempre ho diem que sí, sí. quan passa alguna tragèdia com aquesta... No sé també vosaltres, des del punt de vista de companys, com us ho preneu o com ho treballeu, perquè moltes vegades ha passat amb carreres que estàs en plena carrera, bandera vermella, sí, sí. i has de tornar a sortir i no saps absolutament res d'aquesta persona, doncs que s'ha pegat una nata i no sabeu absolutament res. Això també està bé saber com ho gestioneu vosaltres, de has de tornar a parrilla, has de tornar a començar la carrera i t'has de tornar a centrar amb el que tens com a objectiu aquell cap de setmana, no?
Sí. Sí, ho dèiem abans, és com un circ, però és un circ que coneixes tots els artistes i els teus enemics al final són enemics, però acaben sent amics, perquè és que passes tantes hores lluitant amb ells, viatjant, et veus tantes vegades als hotels, esmorzars, aeroports, que és que no queda una altra. Quan a algú li passa alguna cosa, realment ho pateixes molt, perquè... Sempre penses, en qualsevol àmbit, penses que a tu no et tocarà mai. Però és que després et vas a pensar i dius, ostres, i si em toca? No? I si em toca a mi, què passaria? Llavors, sempre empatitzes moltíssim amb els altres. És cert que hi ha molta rivalitat, però això mai deixa que pensis en els altres, no? en els teus companys de batalles, que al final són amb els... Gràcies a ells o per culpa d'ells tens uns resultats o uns altres. I al final les lesions són com una motxilla. Que tu et vas posant totes les lesions, tots aquests mals records a l'esquena i arriba un punt doncs, que la motxilla pesa tant que ja no ets capaç de tenir un bon performance, de ser ràpid. I és un problema, però bé, com he dit abans, intentes sobrepassar tots aquests problemes perquè és part del procés d'un esportista d'elit, almenys en motociclisme.
No sé si va ser també molt difícil el canvi, o és molt difícil el canvi d'escuderies, el canvi de motos, al moment que decideixes... deixar una escuderia, deixar un equip per intentar fer una performance millor la temporada següent.
Sí.
Aquí, el fet de... Suposo que no tots són els diners, que això moltes vegades es diu, no, contractes milionaris, sí, ho són, però no sempre són els diners el que manen, no?
No sempre són els diners i frívolament podríem dir que sí, no? Però no. Hi ha moltes altres coses que et poden moure més que els diners i més a l'esport d'èlit. L'esport d'èlit, al final... ets super egolatre, no? I vols sempre demostrar que ets el millor i que ho pots fer millor que els altres i moltes vegades això et fa prendre decisions errònies però que també et fan créixer i també et fan conèixer que no ets immortal i que no ets el millor sinó que per aconseguir-ho doncs has de treballar més que ningú. I hi ha moltes coses que també una vegada arribes en el lloc, doncs jo què sé, ara mateix en el moment en què està el Jorge Martín, no? Que ve de guanyar el Campionat del Món i passa a Aprilia. Això és un, no sé, ha d'estar carregat d'energia. Això et carrega moltíssim perquè només el fet de canviar d'entorn laboral, totes les persones que involucra el MotoGP, electrònics, tècnics, mecànics, canvies tot, absolutament tot. Llavors pot ser que la moto, per exemple, funcioni molt bé, però si tu no ets capaç d'entendre't amb el teu tècnic, amb els teus mecànics, d'expressar-te o que ells t'entenguin de la mateixa manera que t'entenia l'equip anterior, no seràs capaç de treure al màxim el 100% del rendiment. Llavors és molt difícil. Són canvis que s'han de prendre pensant-ho moltíssim. Si tens la paella per la mà i dius, ostres, doncs això és el que jo vull fer i vull anar allà perquè jo crec que allà està molt bé. Però quan t'has d'anar a un lloc forçat perquè no tens alternativa, és realment complicat.
Aquí ja ha tingut a veure una mica ton germà, no?
Sí.
Amb la decisió del
sí.
Jorge.
Pot ser, pot ser. El Jorge tenia pràcticament totes les opcions sobre la taula. Sent sincers.
Home, clar, sent campió del món,
sent campió del món,
a més a més, portes, no?
Sí, a més és que ho té tot. És el xico d'oro, perquè és un tio que és jove, és carismàtic, va molt ràpid, és talentós, és humil, és bon nano. Vull dir que té totes les coses per triomfar. De fet, així ha estat. No, per triomfar no pots només tenir-ne una. Has de tenir una sèrie d'elements que t'ajuden a obtenir el campionat del món, i el Jorge en té molts d'ells. Llavors, bé, necessitava una opció. Ell el que volia és estar a l'equip Ducati Factory. Uh-huh. No ha pogut ser, però ha pogut escollir la segona millor opció possible que tenia, i és anar a Aprilia.
Passes d'una satèl·lit a una marca oficial.
Totalment, totalment. I ell, surtin o no surtin els resultats, el que li ve endavant és un aprenentatge brutal. Perquè, ostres, a mi em va passar d'estar en un equip satèl·lit a passar a KTM oficial. No vaig tenir la sort de pujar-me en la moto, que ja estava lluitant per guanyar. Però, ostres, tenir tot el potencial d'una fàbrica darrere, amb tots els recursos d'una fàbrica darrere, i que la fàbrica faci el que tu vols, no? En un equip satèl·lit, potser i més Ducati, que és una estructura que està molt basada en l'enginyeria, no tant en els comentaris dels pilots, que també, però o sigui, que tu et baixis de la moto i diguis, ostres, és que això m'agrada de color blanc, no m'agrada de color vermell, doncs, i que ho canviïn al color blanc perquè tu t'agrada el color blanc, doncs és una passada. És... Bé, és com qualsevol nen petit, no? Fill únic, que té tot el que vol, doncs és exactament
sí.
Això.
M'ho puc imaginar. De cara també al tema de les marques, sobretot, Pol, com dèiem abans, has estat a moltes escuderies, a moltes marques diferents, satèl·lits, marques oficials... No sé amb quina de totes aquestes, de tota la trajectòria, des de que comences a 125 fins que arribes a MotoGP, amb quina és la marca que et quedes?
Doncs jo em quedo amb... A veure, si no et digués això, em matarien, no? No, però a més ho sento. Em quedo amb KTM, perquè... Ostres, és que va ser... En aquell moment no ho veus i no ho vius d'aquesta manera que ho veig jo ara... Però perquè estàs dintre d'aquesta roda de hàmster de resultats i exigència i pressió que no et deixa obrir els ulls, i això és el que fa que també tregui resultats. Però en aquell moment no veia les grans coses que vam fer, no? Ser capaços de portar una moto de zero a dintre dels cinc primers del campionat del món de MotoGP, fent podis. Sí, en qüestió de 3 anys estaven fent podis. És impensable, és increïble, és una passada, és una bestiesa. Comparat amb fàbriques com Honda, Yamaha, en aquell moment estava també Suzuki, multinacionals japoneses que, bé, només amb el dit petit, russar-te ja t'enterren, no? T'aixafen. Sí. I nosaltres érem un grup de treballadors de feina molt petits, érem molt poquets. Ara mateix que KTM és un... Comparat amb llavors, és un monstre competitiu, té 1.000 enginyers i els processos que tenim ara són espectaculars. Però en aquell moment érem 4 gats, i aquests 4 gats érem capaços de fer unes coses que ara mateix, no sé, a mi em sembla que ara mateix serien impossibles.
Amb qui t'emmirallaves quan vas començar el Mundial? És a dir, tenies alguna referència?
Bé, el meu ídol sempre ha sigut Àlex Barros, és un pilot brasileny que no va, probablement molta gent ni el coneixerà si no ets molt fan de les motos, però per mi m'agradava molt per la seva manera de ser. El vaig conèixer un parell de vegades, jo era un nen, i em va donar un tracte molt maco, i em vaig quedar més amb la persona que amb el pilot. Però en aquell moment que estava a MotoGP, la persona que jo veia així com... Era el Márquez, no? Perquè a més jo havia tingut lluites molt maques amb ell a 125, a Moto2. El problema és que quan vaig pujar a MotoGP amb l'equip satèl·lit, doncs potser no tenia les mateixes armes, i llavors quan vaig escollir passar a KTM, doncs en aquell moment la moto no estava preparada i no vaig poder lluitar amb ell com m'hagués agradat. Per això també el canvi d'onda, quan dèiem que els diners, etc. Doncs potser no és el més important. En aquell moment jo el que volia és estar al costat del Marc per veure què és el que feia, però en aquell moment sí, el Marc sempre ha sigut un referent per mi i per molts altres.
De cara també a aquests pilots que pugen, KTM, ja ho sabem, amb Pedrito, no? Que sí. També doncs, podríem dir que és el teu pupilo, no? Mal dit en català,
tots,
ja sabem
sí.
Que no d'això. Però sobretot amb aquests nois que van pujant, qui creus que marcarà un abans i un després o que podrà ser un, no direm un nou market, perquè ara s'està comparant la Minyama amb Messi, però que pugui marcar una època amb el campionat de MotoGP o inclús amb categories més petites com són Moto2 o Moto3.
Bé, jo crec que hi ha dos noms ara mateix sobre la taula, amb categories inferiors i un pilot que està ara mateix a MotoGP. Ho has dit tu, el Pedro Acosta, que el que més m'agradaria és poder donar-li les eines perquè ell pugui treure el seu potencial, perquè és un pilot que és... Jo he tingut la sort de veure què és capaç de fer, com pilota, i són coses, hi ha coses que jo no... És que són coses que no pots fer, que no pots replicar. I realment em fa molta ràbia no tenir una moto ara mateix al nivell de, per exemple, les Ducatis, i estem treballant molt dur per aconseguir-ho, perquè el Pedro, estic convençut que si tingués una Ducati entre les mans, ara mateix guanyaria carreres sobradament. Però... ara nosaltres el que ens hem de fer és donar-li aquestes eines perquè ell pugui treure el seu 100% del rendiment, tant ell com el Brad Binder i també l'Enea Bassanini i el Maverick, que s'uneixen a la fàbrica aquest any, perquè puguin treure el talent que tenen. I jo crec que aquest any no em vull avançar, però crec que hem fet passos molt bons i podríem fer-ho molt bé. I llavors, a categories inferiors, l'altre pilot que deia és David Alonso. És un pilot que és... El que parlàvem abans que ho has de tenir tot, que ho té el Jorge, doncs aquest pilot ho té de tot, però a més li sobra de tot moltíssim. Té un talent fora del normal, té un carisma increïble, és alegre, simpàtic, molt humil. És un pilot que ho té tot. Jo ara mateix, si em dius que et descrigui un pilot perfecte, no només pilotant, sinó també a fora de la pista, jo crec que aquest pilot seria el pilot perfecte.
T'has trobat mai amb algun pilot que tinguem aquesta idea de és el pilot perfecte, és el que pot tenir més projecció, però després per qualsevol cosa, com per exemple les lesions, en el món del futbol s'ha vist molt això,
sí.
A causa d'una lesió que hagi tornat però no hagi sigut el mateix, amb el Marc per exemple va passar això, que la gent no sabia si després de la lesió tan bèstia tornes a caure, tornes... Vull dir, no sé si ho has vist tu amb tots aquests anys, de dir, aquest tirava molt bé, però al final s'ha acabat encongint, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, jo en tota la meva carrera esportiva, des que vaig començar amb 3, 4, 5 anys, ostres, he tingut pilots al meu costat molt millors que jo. I no sé si és per la constància, per les lesions, per ser tossut, insistent, digue-li com vulguis, doncs hi ha molts pilots d'aquests que tenien molt més talent que jo que no han arribat, com he arribat jo i com han arribat altres companys. Pensa que, clar, jo tinc 3-4 anys, però jo, nosaltres competíem amb una parrilla de 20-25 nens, i dels 25 nens de cada generació n'arriba 1-2, no n'arriben més. Què passa pel camí de tots aquests pilots? Segur que hi havia pilots més ràpids que jo, segur que hi havia pilots més simpàtics, segurament més humils que jo, però al final, ostres, hi ha com una selecció natural, que hi ha pilots per el que sigui que no són capaços d'aguantar uns la pressió, els altres lesions, i a poc a poc es va troncant. La línia és molt fineta i és molt difícil que tot surti bé i que un pilot tingui totes les característiques és molt, molt complicat, molt complicat.
També veiem que aquesta constància no només passa amb els pilots, sinó també amb les marques. Ara ho estem veient a Yamaha i Honda. Honda fa molt temps que, des que el Marc va decidir doncs, fer aquella última temporada, justament doncs, que estaves tu també com a company d'equip. Complicat veure unes marques com són aquestes, que anys enrere tiraven i eren el trident habitual Yamaha, Honda, Ducati, que això no estigui passant ara. Tu com ho veus també ara fent de comentarista a Dazón, que a més teniu tota la informació que necessiteu? Com es veu això des de dins, des del paddock, veure que una moto que fins ara era un 100% ara està sent un 25%?
Sap greu veure una marca tan històrica com Honda passant-ho tan malament, o Yamaha ara mateix, que potser no està en la mateixa situació, però també patir tant, no? I al final sap greu perquè ells, Honda, parlant en particular, han fet moltíssim per aquest esport i han aixecat aquest esport quan les marques europees, les fàbriques europees, no estaven competint a MotoGP o Ducati en els seus inicis. Tenia molts problemes i si no hagués sigut per Honda i Yamaha, doncs el Mundial potser no existiria. Llavors, ara que ells estan passant més problemes, doncs sap molt greu. I realment el campionat també hi està fent el possible perquè puguin avançar, no? Donant concessions i donant ajudes perquè puguin avançar. I, de fet, l'Aleix, el meu germà, doncs ja està posant-li fil a l'agulla també, intentant desenvolupar la onda el millor possible perquè també puguin estar davant, i això jo crec que afavoreix a tothom. Dit això, també és bo veure que no depèn d'un múscul econòmic, sinó que les coses ben fetes, independentment de lo gran que sigui la fàbrica, com és, per exemple, Honda, Yamaha, que són KTM, Ducati, el grup Piaggio, que és Aprilia, pràcticament no serà ni un 1 ni un 2% el que és aquestes multinacionals tan gegants, que siguin capaç de competir tecnològicament amb aquestes fàbriques també és molt guai. Demostra que és David contra Goliat i realment doncs, fàbriques petitetes com KTM li està plantant cara a una multinacional com Honda, no? I això és digne d'estudi, però jo crec realment que et demostra que la feina ben feta i ordenada a vegades és molt millor que tenir extra de tot i no ser capaç de gestionar-ho de la millor manera.
Feia referència al tema de la tecnologia. Temps enrere, de tecnologia no hi havia res ni menys. Vull dir, no teníeu absolutament res. Era pilot, moto, i que la moto tirés, i sí. Pilot que donés gas màxim, no? A dia d'avui, no sé com vas veure tu aquesta evolució tecnològica, el fet de tenir tants botons al panell de control. Clar, s'han de tenir moltes coses en compte en el moment que tu puges a la moto, però ja no has de pensar només en donar gas i canviar de marxes al moment que toca i d'entrar bé a les curves, sinó també quin és el botó que has de pitjar en qualsevol moment.
Sí, el moment que estem, jo crec que ha anat a més, i anirà a més, perquè és la tecnologia no la pots frenar, o t'adaptes o mors en el camí, no? I a més, en el món del motociclisme, ho estem veient amb l'automoció, amb la Fórmula 1 i amb tots els tipus de vehicles que inclús que conduïm pel carrer, doncs cada vegada tenen més tecnologia i gràcies a això, doncs, aquesta tecnologia ens salva d'accidents i ens evita lesions, i etcètera, etcètera. Llavors, la tecnologia ha arribat per quedar-se i cada vegada n'hi haurà més. Dit això, l'aprenentatge de cada pilot quan puja a la categoria cada vegada és més complicat i ha d'aprendre com gestionar més coses, però és cert que els pilots també pugen més preparats. És com a un nen petit, a mi em donaves una tablet quan era molt petit, quan tenia 15 anys i no sabia per on agafar-la, no? I era un adolescent. Ara li dones una tablet a un nen o una nena de 5 anys, 4 anys, i te la sap moure, te la sap... Llavors, jo crec que ja estem integrant tot això en l'ADN i ja som capaços de gestionar-ho d'una millor manera. Però és cert que cada vegada el MotoGP és més tecnològic, per això jo crec que la meva labor a Dazón, explicant... tot el que va passant d'una manera més tècnica ajuda també a la persona que està darrere la televisió a entendre una mica el que està passant, perquè inclús a mi, que estic desenvolupant i estic utilitzant totes aquestes tècniques noves sobre la moto i gadgets que porten totes les motos, conèixer els gadgets que porten les altres em costa inclús explicar-ho, i són coses molt, molt complexes. Llavors, bé, és un món que és molt tecnològic, cada vegada més tecnològic. Quan jo vaig pujar a MotoGP hi havia dos botonets i no hi havia pràcticament ales, i ara ja són avions amb tot de botons i has d'estar fent sudokus al mig de la recta, però bé, és el que tenim.
Creus que a la gent li agrada més la MotoGP d'ara o la de fa 10 anys?
Mira, és un debat que hem tingut moltíssimes vegades i que sempre en els foros o comentaris a redes socials el veig a patades, no? Abans les carreres eren molt millors. I llavors dius, vale, doncs vaig a veure una carrera de quan estava el Crivi, el Doohan o Rainey, o curses que la gent recorda amb molt carinyo i que diuen motos 500 que eren molt divertides. Doncs anem a mirar aquestes curses. Doncs aquestes curses, primer, eren molt més lentes o eren més lentes que les curses inclús de Moto2 o Moto3 del dia d'avui. O sigui, Moto3 i Moto2 són més ràpides que curses que acabaven Alex Cribillé o Mike Doohan lluitant i derrapant i amb unes motos amb una potència increïble. Llavors ja et dona a veure que les carreres són molt més ràpides. Però no només això, sinó que les curses avui en dia són mil vegades més competides. Abans arribaven... el primer, i al cap de 20 segons arribava el segon, i al cap de 10 segons arribava el tercer. Però això a l'època de Doohan, però també a l'època de Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, no lluitaven tant com ara. Arribaven els pilots molt separats. Avui en dia, jo me'n recordo, jo arribava, acabava una cursa i arribava el 11è, 12è, 10è, i acabava més de 13 segons i deia, és una mala cursa. 10 pilots, 12, 15 pilots a 13 segons. Hi ha vegades que hi ha, en 10 segons hi ha 16 pilots. Llavors, les carreres són molt més competides ara, a pesar de que hi hagi tota la tecnologia, hi ha molts més adelantaments, i és cert que sempre tenim aquest romanticisme, no?, amb les curses d'abans, perquè les recordem més maques, però com tota la vida, no?, el que hem fet abans és molt més maco, però les curses avui en dia són mil vegades més competides.
T'has trobat mai amb un fotofinish?
Sí, amb 125, alguna Mugello, sí, sí. I fa molta ràbia.
Clar, clar, és aquest el tema. O sigui, sí. En el moment que tu arribes, que estàs allò lluitant, últimes curves, última volta, que arribes i dius... me l'han fotut o l'he guanyat, vull dir. Sí. En el teu cas, te'l van fotre, no?
Sí, et puc dir que estàs un parell de dies donant-li voltes i sense dormir i amb poca gana. Perquè, ostres, és molt l'esforç que poses durant un fi de setmana perquè tot se te'n vagi en orris i estem parlant d'una mil·lèsima. O no passar a la Q2, no passar dels 10 primers i fer el quali últim, que això et trunca completament un fi de setmana i no passar per una mil·lèsima, per dos, tres, quatre mil·lèsimes, que dius, ostres, quatre mil·lèsimes és... Si aquest dematí m'hagués hidratat, jo què sé, 200 grams menys, hagués begut una mica menys o... no ho sé, el dit de la mà dreta hagués estat una mica més integrat a la moto i això hagués sigut més aerodinàmic. No et pots parar pensant aquestes coses. Són coses que passen i doncs les has d'acceptar.
Ara que ets provador de KTM, que fas doncs tota aquesta feinada, uh-huh, expliquem també com funciona, perquè no ha vingut mai cap provador.
Sí.
Llavors, jo vull saber, abans deies, el tema dels gadgets, del que pots explicar, uh-huh, i del que no, que són molt més tècnics i tal... Quant de temps estàs tu per preparar una moto? És a dir, en quin moment comences? Després de les carreres torneu a tenir testos amb aquelles motos per veure què és el que ha fallat?
A veure, hi ha és una mica llarg, però intento així simplificar ràpid. Hi han dos camins. Nosaltres a la fàbrica som dos, el Dani Pedrosa i jo, i hi han dos camins a seguir. Un, que és el desenvolupament, el desenvolupament de la moto, diguéssim, si ara estem 2025, la moto 2026, uh-huh, que és la moto de l'any següent, que normalment a meitat d'any ja la tenim llesta. I llavors hi ha un altre desenvolupament, que és el que ajuda els pilots a solventar els problemes dels pilots en aquest any, no? Utilitzar la seva moto i implementar nous gadgets o noves coses que ajuda a que els pilots siguin més ràpids aquest any. Que això és el més difícil, no? Jo crec, perquè no tens el temps de reacció que t'agradaria i tot ha de ser molt immediat.
I a més aquí, Pol, perdona que et talli, sí, però clar, tu tens una visió amb aquella moto que a tu et pot funcionar.
Sí, exacte.
I el pilot que la porta, no.
Exacte, exacte. Aquí llavors ja en el desenvolupament, diguéssim, d'aquest any, de la moto 2025 en aquest any, hi ha un funcionament, no? Que és un loop, és un cercle. El pilot es puja a la moto i nota uns problemes, li diuen a l'enginyer. L'enginyer, doncs, intenta entendre quin és el problema i com es podria solventar. L'enginyer... Aquí és la comunicació entre pilot i enginyer, que és molt important. Uh-huh. L'enginyer ho comunica a fàbrica. Fàbrica desenvolupa. Desenvolupa un producte, un gadget, o canvia la manera de bascular, etc. Qualsevol cosa. Llavors, quan aquesta peça està llesta, ens la porten a nosaltres. I nosaltres hem de passar per tres tics. Hem de tres okays, diguéssim. És el temps per volta, hem de ser ràpids amb aquella peça. A l'input del pilot, el pilot, a part de ser ràpid, li ha d'agradar, li ha de per exemple, no, de cansar més que la peça anterior.
Has d'estar còmode.
Has d'estar còmode, exacte, per de ser ràpid, perquè pot ser ràpid però no està còmode. I llavors el tercer tic és el de l'enginyer, és l'electrònica. Que l'electrònica digui els altres dos tics. Que estigui completament...
Que estigui tot ok.
Exacte, que estigui tot en línia amb el que ha dit el pilot i la comoditat, el confort del pilot. Llavors, una vegada aquests tres tics estan ok, passen a l'equip oficial. A l'equip oficial els pilots proven aquesta peça i diuen si els agrada més o els agrada menys. Clar, aquí està el tema. Quan
perquè arribes allà i et diu que no.
Clar, quan tu has provat una cosa, dius, vale, això funciona, i llavors tu has de ser capaç d'interpretar, dius, molt bé, aquest pilot condueix d'aquesta manera, aquest altre d'un altre, són quatre pilots. Llavors, cada pilot té les seves manies, té les seves maneres de pilotar, nosaltres les coneixem, i tu has d'entendre més o menys a quin pilot li anirà bé i li anirà malament per també dir-los als enginyers com han d'afrontar aquesta situació. No? Com
el
han
no,
de,
no?
Exacte, com han de donar aquest producte al pilot i què li han de vendre al pilot perquè el pilot estigui content.
És possible que aquestes peces no estiguin a totes les motos, sinó que amb uns pilots sí i amb altres no?
Sí, normalment la filosofia ha anat canviant al voltant dels anys. Abans sí que hi havia motos oficials, que eren els equips que queien de la fàbrica, el Yamaha té, o Honda, tenen els pilots oficials, que són els que realment estan apoyats per la fàbrica, i llavors hi ha equips satèl·lits. Els equips satèl·lits és un equip que hi ha un propietari, que podria ser jo, per exemple, i jo compro les motos a Honda. Jo truco a Honda i dic, vull motos, i vull que em donguis el material, i vull que em donguis tot. Llavors Honda et dona les motos i et dona el material. Quin material et dona? Doncs el que pot. Doncs,
si o el tu... que no volen.
O el que no volen. Llavors, això ha anat canviant, gràcies a Déu, al voltant dels anys, perquè les satèl·lits eren molt satèl·lits, el material oficial arribava molt tard als equips satèl·lits, no tenien les mateixes armes, i era molt frustrant pels pilots que estaven allà. Llavors, el primer que va començar a posar això en pràctica va ser Ducati, de subministrar almenys a dos equips el mateix material a la vegada, o tan ràpid com pugui ser. Això no sempre és bo, perquè quan tu et donen un material nou, aquest material nou li has de treure el rendiment suficient com perquè rendeixi igual que el material antic. I no sempre és instantani. Probablement tardes un temps en adaptar-te. Llavors, algunes vegades els equips satèl·lits han tingut avantatges en això. Però en els últims anys, tant les fàbriques europees com les fàbriques japoneses estan aplicant mínim a dos equips tenir tot el material de fàbrica.
De fet, una de les coses que es destacava amb els equips satèl·lits o amb marques una mica més petites era que si en una temporada feien molt bons resultats, tenint aquestes, no, aquests beneficis de, per part de Dorna,
sí,
un any i prou. O sigui, si a tu et surten bé les coses, després tornaràs a ser com un dels grans, no? És a dir...
Sí, a veure, sempre a la fàbrica li interessa tenir com un plan B. Si els dos pilots oficials o la moto 2025 d'aquest any, per exemple, no funciona, tenir un plan B perquè ja sabem que la moto 24 funciona i tenim molta informació de la 2024. Llavors, si les coses no van com ens agradaria, sí que és cert que hi ha unes homologacions que no te'n pots sortir, però almenys la moto antiga et dona unes idees, uns estàndards que tu pots seguir en cas de que tinguis problemes a la moto nova. Llavors, sempre és com un plan B que mai vols utilitzar i que sempre, sobretot tots els japonesos, quan miren endavant, ja no miren mai més enrere, encara que s'estiguin equivocant, però les fàbriques europees sí que s'ajuden moltíssim de... Encara que hagis de fer un pas enrere, és millor fer un pas enrere, però tenir bons resultats que no.
Em diu el tècnic, el Thierry, que ens queden 5 minuts i a mi se m'està posant complicat el tema. A veure, Pol, anem amb preguntes ràpides que ens envien també des de la gent que ens escolta. Primer, la que t'he fet abans, retirada o pas al costat? Tornarem a veure el Pol Espargaró a MotoGP competint?
No em tornareu a veure competint, a MotoGP almenys, no, perquè, ostres, el nivell és molt elevat, jo estic ja a una altra pantalla i estic disfrutant molt el que estic fent i, ostres, ara el nivell és molt alt i, a més, l'estrès és altíssim també.
Doncs, si no competeixes a MotoGP, t'agradaria córrer a la Illa de Man?
Uf! No, encara menys, encara menys. Respecto molt els pilots que corren allà, però, ostres, em fa molta pena i quan algun pilot per la vida, perquè veig què hi ha al darrere de tot aquests, de cada pilot, i per un costat m'agrada perquè ho veig molt, molt natural, com molt... sí, és pur motociclisme, però per altra banda no m'agrada perquè veure un pilot que deixa enrere tant amor i tant tota una família és realment dur i no, és difícil, és una emocions retrobades.
Per tant, anar-la a veure i ja està, no?
Sí, ni això, jo crec que ni això, ni això perquè pateixo molt.
Més preguntes dels oients. Què passarà amb KTM? Quin és el futur de la marca austríaca?
Doncs, és una pregunta...
Que me l'has de respondre en mig minut, o sigui...
És difícil de respondre i més ràpid. Doncs què passarà? Espero que ara mateix KTM està en una ronda de finançació, està buscant finançació, jo crec que trobaran un bon partner per seguir endavant. Potser Peter, el jefe màxim, perdrà el control absolut de la fàbrica, potser, però... és cert que ara és una marca que està molt feta, molt formada, a més amb un equip de competició molt productiu i molt ràpid, i jo crec que seguiré endavant, seguirem apoyant a tope KTM perquè els resultats surtin i ojalà aquest any doncs, disfrutem de molts podis i moltes victòries.
Esperem que així sigui perquè si no et quedes sense feina, una de les feines.
Totalment, una de les feines. De les llavors feines. Esperem que segueixin endavant molts anys.
Vinga, més preguntes, Pol. Quin somni t'ha quedat per complir dins el món de la competició de...
Ara, et podria dir guanyar una cursa de MotoGP, ser campió del món, però estic molt satisfet. Sóc un afortunat de la vida en general.
Vinga, va, doncs posa nota de l'1 al 10 a la teva carrera esportiva.
Jo et diria un 7,5, un 8. Estic molt content, sí.
Molt bona nota, eh?
Molt bona nota, estic molt satisfet. Tenir tants anys a MotoGP és una cosa que... Després d'estar dintre i veure que mantenir-te és el més difícil, doncs estic molt content.
quan et vas retirar i li vas dir a la teva dona que seguiries com a periodista a Dazón i, per tant, seguiries fora de casa, quina va ser la seva reacció?
Molt contenta, no em volia ni veure. Jo crec que estava més espantada ella que jo de que estigués tant temps a casa. No, contenta, perquè ella s'alegra de la meva felicitat, igual que jo de la seva, i som un equip i ens intentem compenetrar el millor que podem, i ella sap que això em dona molta felicitat, llavors està contenta.
Me n'alegro molt. Un saludo per la Carlota, també.
Exacte, Carlota, t'estimo.
Mai t'havies plantejat acabar a Superbikes, ja que és molt típic, ens diuen, que pilots veterans, quan surten del Mundial de MotoGP, se'n vagin cap allà. O potser encara no has dit la teva última paraula i pot ser que algun dia et veiem. Jo et preguntava per MotoGP, aquí et pregunten per Superbikes.
No, no és una porta que tanqui. I realment és un campionat que m'agrada molt i que hi ha motos molt competitives, pilots molt competitius, cada vegada més. Però, per ser-te sincer, m'agrada molt MotoGP. I tenir aquesta adrenalina d'anar a 370, anar amb aquests... amb aquestes motos que són úniques, que no pots provar, Superbikes són, al final són motos de carrer preparades, que també són motos molt úniques, però una MotoGP és algo que molt poca gent té l'oportunitat de provar-ho, de pujar-se, i em sento molt afortunat inclús de ser pilot de proves, ser capaç d'estar relacionat amb una fàbrica com KTM.
I anem a l'última, que aquesta crec que et farà treure un somriure. A casa vostra, qui consideres que és millor pilot, l'Aleix o tu?
Ostres, això és difícil, eh? És molt difícil. Fins a MotoGP jo crec que jo, i després com va arribar a MotoGP, l'Aleix va trobar aquest binomi perfecte amb l'Aprilia, s'ha sentit molt bé, molt còmode, ha pogut... Potser és com jo em sentia amb KTM i vaig marxar a Honda i aquell procés es va tallar, doncs l'Aleix ha seguit a Aprilia i ha pogut treure el màxim rendiment i ha tingut un final de carrera superbonic. Potser no tan bonic com... O sigui, ha pogut recompensar aquest inici tan turbulent que va tenir al principi de la seva carrera esportiva, ho ha pogut acabar d'una manera superbona, i jo una mica al revés. Però els dos hem tingut una carrera esportiva espectacular.
Per tant, un 50-50, eh?
Exacte, sí, deixem-ho aquí.
Pol, et deixo feina, eh? Ens has de portar l'Aleix algun dia, eh?
Vinga, porto l'Aleix algun dia i algun pastisset.
Vinga, va, sí, que també tinc ganes de provar-los. Pol Espargaró, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer i, com sempre diem als nostres oients, podeu recuperar l'entrevista sencera al web andorradifusió.ad i a les diferents plataformes de podcast. Pol, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.